Toni, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I Oriol Junqueras, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bé, tenim un guanyador, tenim un historiador i és qüestió ara de fer-li un parell de preguntetes al guanyador. A veure, estem al Museu d'Història de Catalunya i per començar, per tant, seria una bona manera o seria un bon inici saber què en saps precisament d'aquest Museu d'Història i d'aquest edifici. O sigui, aquí on som ara, què ha estat històricament o què va ser en els seus inicis?
Molt bé, doncs no gaire cosa, però sí que em sona que aquest edifici era un antic magatzem, perquè Barcelona no tenia un port, diguéssim, convencional per descarregar, i llavors això era com una mica de zona de magatzem. Però bé, no n'estic del tot segur, no sé si l'Oriol em pot ajudar.
Ho has dit amb la boca petita, sí. Però bueno, i l'Oriol anava fent cara de, bueno,
força.
alguna cosa hi ha.
Força bé, no? Els professors d'universitat hauríem d'animar els nostres alumnes quan expliquen alguna cosa, perquè si no no tornen a dir mai més res al llarg de tot el curs, i per tant el costum et porta allò a recollir sempre el que sents dir, diguem-ne, no? De fet, Barcelona no va tindre mai port fins a l'època contemporània, i aquesta és una dada especialment interessant, em sembla, perquè cal recordar que Barcelona al segle XIII o al segle XIV era la capital d'un imperi mediterrani. Un imperi mediterrani que era capaç de derrotar a tots els enemics que se li posaven per davant. Francesos, papals, pirates, bèrbers, musulmans, el que fes falta. I malgrat això, malgrat ser la capital d'un imperi mediterrani, no tenia un port convencional, és a dir, no tenia dics, no tenia cap infraestructura seriosa per realitzar el comerç. Aquestes infraestructures no es van construir, insisteixo, fins a l'època contemporània. I aquest edifici en concret, l'edifici que ara ocupa el Museu d'Història de Catalunya, estava destinat a magatzem d'aquest port, ja en època contemporània, quan començava a haver-hi port ja. De fet, tota aquesta zona d'aquí, la zona del Pla de Palau, la zona de la Barceloneta, aquí es descarregaven els productes i s'emmagatzemaven en edificis com aquest. Aquí, òbviament, aquest era un dels més grans, I al costat hi havia la llotja on es negociaven valors i que va ser l'origen, per exemple, de la Borsa de Barcelona. Per tant, estem en un dels nuclis comercials i econòmics més importants de la història de la capital del nostre país.
Hem començat potser la visita o la casa per la teulada, perquè hem començat a la cafeteria i estem a la quarta planta, per tant no sé si tocaria anar baixant i anar fent la ruta guiada.
Doncs baixarem, estem al bar del Museu d'Història, ho dic perquè és una dada que segur que pot interessar els nostres oients més que allò que jo expliqui, diguem-ne. Aquí es pot vindre a fer un cafè, es pot vindre a dinar, a sopar, em sembla, fins i tot.
I unes vistes magnífiques.
Hi ha unes vistes fantàstiques, Estem a dalt de l'edifici, hi ha una terrassa que permet contemplar tota la zona portuària i que, per tant, t'obre la vista davant de Montjuïc, davant de la desembocadura de les Rambles en el port. Ara, l'ideal suposo que seria baixar i començar la visita a la mostra permanent d'Història de Catalunya que conté aquest museu. Estem a la Catalunya baixmedieval. De fet, a la Catalunya del segle XI, XII, etc. En aquesta àrea del museu, doncs, hi podem veure, així que crida l'atenció molt, sobretot si el públic és infantil, i veiem uns cavallers dalt d'uns cavalls de fusta, uns cavallers força espectaculars, diguem-ne, carregats d'armes. És la Catalunya feudal, representa aquesta Catalunya feudal del segle XI, on al costat dels cavallers, diguem-ne, d'aquests senyors de la guerra que dominaven el territori, hi trobem també els grans monestirs. Que de fet encara no són grans, són els petits monestirs que un dia acabaran sent grans. Per exemple, Montserrat també està fundat l'any 1027 i per tant a principis del segle XI significativament. En el context de les guerres feudals, dels enfrontaments feudals terribles, intenta utilitzar el prestigi de l'Església per pacificar el país. Aquestes assemblees de pau i treva que a la llarga acabaran derivant cap a les Corts de Catalunya, diguem-ne, i cap al que després es es pot considerar com una mena de sistema parlamentari d'època medieval i d'època moderna. Aquesta serà l'excusa que utilitzarà Pau Casals el 1973 davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides quan convidat pel secretari general de les Nacions Unides de l'època començarà el seu discurs dient jo sóc català.
I am a Catalan.
Avui Catalunya és una província d'Espanya, però què ha estat Catalunya?
Today a province of Spain. But what has been Catalonia?
Catalunya ha estat la nació més gran de tots els temps perquè al segle XI es van reunir a Toluges, actualment a la Catalunya Nord, diguem-ne, i per parlar de pau.
Catalonia has been the greatest nation in the world.
I el Pau Casals plorant allà davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides en un discurs que posa la pell de gallina, no? I que va impressionar molt segur en aquella gent que no es deixa impressionar gaire, no? En aquells diplomàtics que estan acostumats a veure i a sentir qualsevol cosa i que en canvi aquell dia segurament van quedar força impressionats.
This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here.
Disculpa, yeah. Pregunta, el nom de Catalunya d'on ve? És que he sentit diferents versions, ben bé, no sé.
No, normalment les preguntes aparentment més senzilles són les més difícils de contestar. I de fet no ho sabem. És a dir, ningú sap amb claretat d'on deriva la paraula Catalunya ni la paraula català. Semblaria que la paraula Catalunya té una estructura fàcilment reconeixible, diguem-ne. Totes les paraules que acaben en bunya o ònia o ània o Àndia o Làndia voldrien dir terra, per exemple Finlàndia, Letònia, Estònia, Lituània, Occitània, Catalunya, Bretanya, totes aquestes estructures sembla que estan relacionades amb terra i que la part inicial de la paraula el que indicaria és de qui és aquella terra. Per exemple, Finlàndia, la terra dels finesos, Letònia, la terra dels letons, dels lets, Occitània, la terra de la gent que parlava oc, la llengua occitana, etc, etc. Si fos així, la paraula Catalunya voldria dir terra dels catals, dels que... però no ho sabem ben bé. Una de les interpretacions més acceptades o més probables o que normalment es considera més probable és que la paraula catal derivi de castlà. La paraula català derivi de la paraula castlà. I castlà és l'habitant d'un castell. I atès que a la Catalunya del segle XI hi havia molts castells, més aviat castellets, diguem-ne, els catalans serien els que viuen a la terra dels castells, serien castlans. I de castlans, catalans. Si fos així, si aquesta versió que normalment és acceptada, la paraula català tindria exactament el mateix origen que la paraula castellà, que vol dir habitant d'un castell, quelcom que no deixaria de tindre un punt d'ironia curiosa, no? Parlem, ja veieu amb la veu una mica més recollida, estem dintre d'una tenda de campanya, una tenda de campanya militar.
Ha portat els sacs de dormir o què?
Quasi. El que passa que en aquella època del segle XIII, aquesta és una tenda del rei Jaume I, en el segle XIII els sacs de dormir, tal com els coneixem ara, no existien. I la vida era bastant més dura. Jaume I s'allotjava en una tenda com aquesta durant la campanya de Mallorca. Intenta representar la tenda que va allotjar el rei, el nostre comte rei, en la campanya de Mallorca.
Bé, sortim de la tenda, eh?
I seguim en campanya, no?
En plena expansió, no?, de l'imperi català.
Exacte, aquí tenim davant un mapa que precisament representa aquest imperi mediterrani al qual fèiem referència anteriorment. aquests catalans que es llencen a la conquesta no només de Mallorca i del País Valencià, sinó també a la conquesta de Sicília amb Pere el Gran, potser un dels més grans dels nostres comtes reis, i després també a la conquesta de Nàpols i del regne de Nàpols, de Sardenya i de les terres gregues, dels ducats de Neopatri i d'Atenes, on hi haurà aventures absolutament extraordinàries per part dels almogàvers, Hi ha realment històries fascinants sobre els almogàvers. Precisament aquí al nostre costat, a la meva esquerra en aquest cas, hi veiem un almogàver tot vestit com li correspon, diguem-ne, amb una pell d'ovella que li envolta el cos, segurament amb una peça de cuiro que el protegeix de les llançades de les fletxes i d'algun cop d'espasa enemic, amb un parell de llances per llançar a la seva mà esquerra i un coltell almogàver a la seva mà dreta, i un sarró on t'hi porta el que la tradició explica que menjaven els almogàvers, que era pa podrit i formatge florit. I si un almogàver era capaç d'alimentar-se amb aquestes delícies gastronòmiques...
És un banquet.
Exacte, doncs imagineu que era capaç de fer amb els cossos dels enemics als quals derrotava, Estem sentint gravat un testimoni, la lectura d'un testimoni de la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641. La revolta dels segadors es produeix el juny de 1640, al llarg de la primavera de 1640, i uns mesos després arriba un gran exèrcit hispànic davant de Barcelona. Aquest exèrcit hispànic intenta assaltar Barcelona ocupant Montjuïc i des de dalt a Montjuïc bombardejar la ciutat. Per tant, els catalans es concentren en la defensa del cim de Montjuïc. En aquella època no hi havia fortalesa encara, només el cim de la muntanya. I aquella batalla, molt desigual, perquè els hispànics disposen potser de més de 30.000 soldats i els defensors catalans d'uns 4.500 civils armats, i per tant hi ha una desproporció immensa, acaba amb una inesperada i gegantina victòria catalana. I aquí tenim el testimoni llegit en llengua castellana, perquè hi ha testimonis escrits evidentment per els oficials hispànics derrotats, on t'explica l'escena d'aquesta batalla.
Había llegado ya aquella última hora que la divina providencia decretara para castigo no solo del ejército, mas de toda la monarquía de España, cuyas ruinas allí se declararon.
Quan la ciutadella va deixar de ser una ciutadella militar, si va servir per ubicar-hi els pavellons de l'exposició universal de 1888. I aquí tenim una foto que, si els nostres oients la veuen, potser els hi costarà en principi d'ubicar, perquè sou tots uns pavellons immensos que actualment no existeixen. Es van construir els pavellons i després es van desmuntar, i el lloc ocupat pels pavellons actualment està ocupat, entre d'altres, per exemple, pel zoològic, I enmig de la foto hi veiem l'edifici del Parlament de Catalunya, però atès que els pavellons construïts eren molt més grans que el Parlament de Catalunya, ens passa una mica desapercebut i ens costa una estona entendre la fotografia i veure què hi passa exactament, perquè veiem una cosa immensa que actualment no es correspon amb res, perquè actualment no existeix.
La Setmana Tràgica és un preludi, no?, de l'antimilitarisme que hi ha a Catalunya, no?
Sí, un episodi més, la Setmana Tràgica és un episodi més d'aquesta vocació antimilitar que Catalunya tenia i que continuarà tenint, i també un episodi més de l'odi llançat contra l'Església, la crema de convents, etc. La Barcelona de l'època, de principis del segle XX, era coneguda arreu d'Europa com la Rosa de Foc, perquè atès que cremaven cada dos per tres edificis religiosos, si te la guaitaves una mica de lluny, per exemple des de dalt del Tibidabo, semblava una rosa on els pètals eren les flames dels convents cremant. Per tant, Barcelona arreu d'Europa era coneguda com la Rosa de Foc o com la ciutat de les bombes, cosa que també és molt significativa de l'ambient social en el qual vivíem, no?, malauradament com a país, i que no impedia que al mateix temps fóssim capdavanters en la revolució industrial i que fossin capdavanters en la cultura, i tot alhora era compatible, cosa que vist des d'ara ens sona una mica estrany, eh?
L'estatut de Núria és absolutament igual que ara, no? Que van fer un estatut, després van a Madrid, el van retallar, no es va acabar de...
Els van prometre que aprovarien l'estatut que ells donessin per bo, diguem-ne. És exactament la mateixa història, sí, sí.
Pollo y apoyaré.
Sí, 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 sí. La història està bé perquè a vegades es repeteix, no? No sempre, però a vegades es repeteix. I saber història a vegades t'estalviaria potser repetir un espai de la història que potser seria millor no viure.
Historiador, què, com ha anat això?
Bé, no ho sé, això ho ha de dir aquells que escolten, el que parla... Sempre...
L'alumne, clar, l'alumne, a veure.
Exacte, a veure.
Fas bona cara, això sí.
Sí, sí, molt bé, m'ha agradat molt, estic encantat d'haver-lo conegut i de que m'hagi fet aquesta explicació de tot el que hem vist al museu. Molt interessant i m'ho he passat molt bé, francament. No és el típic rotllo d'història, sinó que he xalat.
Marxes animat, però?
Home, el futur és un tema complex, no? I... no sé, això animat és complicat, però bueno, sí que veient una persona tan optimista com l'Oriol t'anima una mica més, no?, a veure el futur amb més optimisme.
Oriol, moltes gràcies.
Ha estat un plaer, eh? I si fos fàcil no seria digne del nostre compromís, per tant prenguem-nos-ho també en aquest sentit, perquè ens enfrontem a reptes difícils, tindrem mèrit en la nostra victòria.
Ja ho has sentit, Toni, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.